L'informatiu del migdia.
Mossèn Xema Cot ha estat nomenat administrador parroquial de Sant Esteve i Sant Feliu fins que no resolgui el nomenament d'un nou rector. És dilluns 23 de maig. Dissabte va ser enterrat mossèn Artur Borman al cementiri de Sant Feliu del Racó i el nou rector se sabrà a finals de juny. La nova associació de veïns La Mitja Galta va reunir-se diumenge passat a darrere de l'església de Sant Esteve per celebrar un vermut i un dinar popular a base d'amigues. I els veïns de Sant Feliu del Racó van tornar a celebrar la tradicional festa de Santa Quitèria amb una botifarrada, música, una missa i la benedicció del pa. I en esports, la Unió Esportiva Castellà perd a Manresa i diu adéu a l'ascens. Albert Sant Andrés.
Els blanquivermells no van poder amb el segon classificat en un partit igualat i s'acomiaden del somni de primera catalana.
I la previsió del temps. En conjunt predominarà l'ambient assolellat amb el pas dels núvols alts, que seran més nombrosos a partir de migdia. A banda, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral a partir de mitja tarda, sobretot al sud del sector. Les temperatures més frenades avui. Comencem. Dissabte va ser enterrat al cementiri de Sant Feliu del Racó, als 59 anys, el que va ser rector de les parròquies de Sant Esteve i Sant Feliu, mossèn Artur Borman. Gené Martí va ser l'encarregat de llegir el comiat. L'església, sense acabar d'estar plena del tot, va comptar amb la presència de membres destacats del bisbat i també de l'Ajuntament.
Ja, a mi em va sorprendre, perquè en principi, clar, a mi se'm va demanar que preparés tot el que era el cant, una mica, diguem així, el comiat, no?, d'alguna manera, però, esclar, jo no comptava d'entrada, no em va sorprendre molt, perquè, esclar, al cap d'una estona, dius, no, és que ara ve el vicari general, i ara venen els capellans, ja del bisbe. Clar, entre tots plegats, entre el bisbe i tots plegats, eren més de 20 persones. Clar, llavors dius, ostres, i llavors, a més, has d'explicar, en aquest cas, bueno, volen saber què faràs i què deixaràs de fer. Bueno, cap problema, perquè el timor era per situar-se també tots plegats, no?, i llavors, bueno, a partir d'aquí la cosa, doncs ja està, es va desenvolupar amb normalitat, perquè el timor, els ritus són si fan, bueno, són sempre els mateixos, sigui qui sigui la persona que s'hi hagi de fer el comiat, no?
Justament, Martí despatxava setmanalment amb Borman i pot dir que Borman era un home amb bon caràcter, però un pèl distant.
Jo parlava d'ell, d'un home que era... tenia una autonomia, però... a veure... era més aviat era distant, havia d'agafar confiança en tu. Era més aviat un home molt de pim-pam, eh? Anava molt sobresegur sobre això, no? Un home una mica amb una certa simplicitat, que no vol dir simple, però des d'aquesta perspectiva, bueno, per tant, és un home que tampoc no faria grans converses amb tu. Un home de resposta ràpida a les coses i tot plegat, inclús si predicava era allò, clac, 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 eh? Vull dir, no s'entretenia en parafernàlies, no? Però jo, per exemple, jo parlo del meu cas, a mesura que doncs anava doncs coneixent-te i el anava coneixent, s'anava fent una mica més proper. Et manifestava més, doncs no sé, oh, això no va anar molt bé, ostres, molt bé, moltes gràcies, eh? I pensaves, mira, això feia que d'alguna forma anessis agafat com un cert apreci a la persona, no?
Mentre que no es faci el nou nomenament, que no està previst fins a finals de juny, mossèn Xema Cot ha estat nomenat administrador parroquial per gestionar el dia a dia de les dues parròquies.
Clar, la parròquia queda com aquell que diu sense rector. El que fa el bisbat en aquests casos és el mateix que quan un bisbe doncs marxa d'una diòcesi o el nomenen per una altra diòcesi o es morís. Fan un administrador parroquial. El bisbe ha nomenat un administrador parroquial. Aquesta persona, en aquest cas, ha recaigut aquest nomenament amb el Xema, amb l'antic rector. A quines funcions pot fer? Bueno, un administrador, diguem així, només pot gestionar el dia a dia de la parròquia. No pot fer res més. Val? Uh-huh. Per tant, tot ha de seguir funcionant igual, per entendre'ns. Val? Però ell no pot dir, jo ara faré aquests canvis. No, això no et toca a tu, perquè ets purament un administrador, a l'espera de que es nomeni, un rector. Com serà això? Mira, normalment els rectors o els canvis de rectors estan a finals de juny. Hi ha un nomenament oficial que diu, doncs, aquest mossèn anirà a tal lloc, aquest canviarà a l'altre, i llavors és quan es nomenen, diguem, les responsabilitats de cara a la temporada o el que sigui, no? Llavors això suposo que és el que ara ho sabrem nosaltres. A finals de juny sabrem qui és el nou rector.
Borman ja havia manifestat el seu intent de tornar a Mallorca, però la mort sobtada ha fet que això finalment no hagi estat possible. I ara anem en cròniques de cap de setmana. La nova associació de veïns La Mitja Galta va reunir-se diumenge passat a darrere de l'església de Sant Esteve per celebrar un vermut i un dinar popular a base d'amigues. I va ser el nostre company Guillem Plans.
Grans i joves residents a l'entorn del Parc de Canyelles van celebrar la benvinguda a l'entitat, que vol estrènyer vincles entre veïns de cinc carrers de la vila: el de la Baixada de Palau, de Canyelles, de l'Armot, de Sant Sebastià i de la Virgen de la Cabeza. Dani Muñoz, un dels impulsors de l'associació La Mitja Galta, ressaltava el caràcter de l'entitat.
Volem amb l'associació que la gent del barri agafi germanor i ens cohesionem entre tots i podem col·laborar per donar-li més visibilitat al barri, perquè vivim en un lloc privilegiat aquí vora de l'església, de la muntanya. Vull dir, som de castellà, però som com uns privilegiats que no tots els castellarencs poden gaudir de l'entorn que tenim nosaltres.
El nom de l'entitat fa referència a la forma dels terrenys de darrere de l'església de Sant Esteve, un punt de trobada de la zona. L'entitat va sorgir a l'estiu de 2021, fruit de la reunió de tres matrimonis amb fills. A banda del caràcter lúdic i social de l'entitat, un dels motius de la Constitució és el reclam de millores a la zona, que inclou el cablejat aeri, la construcció de l'aparcament de Cal CC, la millora general del Parc de Canyelles i l'establiment d'un pipicà, entre altres.
L'informatiu del migdia.
I ara anem fins a Sant Feliu, perquè el veïnat de Sant Feliu del Racó va tornar a celebrar la tradicional festa de Santa Quitèria amb atenció, una botifarrada, música, una missa i la benedicció del pa de Santa Quitèria. Guillem Plans.
La celebració de Santa Quitèria a Sant Feliu del Racó es va desenvolupar entre calidesa i bon ambient, a davant de l'església. La festa, que té una motivació religiosa i es concreta amb actes de caràcter civil, va començar el dissabte al vespre i es va allargar fins al diumenge al migdia. Dissabte a la tarda els veïns es van posar en marxa per preparar el sopar popular a base de botifarres, torrades, xoriço i begudes. La festa es va acabar allargant fins passada la matinada. Carme Montoya, una de les organitzadores, en feia un molt bon balanç.
Una cosa molt important que tenim al poble, que aquí ens reunim, els petits, els grans, los buenos, los malos, los menos buenos y los menos malos. I per això som el que som, Sant Feliu del Racó. Molt bona gent.
Diumenge al matí, la benedicció dels pans de Santa Quitèria la va haver de fer mossèn Xema Cot, exrector de les esglésies de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó. Ho hauria d'haver fet el mossèn Artur Bortman, però va traspassar amb 59 anys el divendres. Des de l'organització va mostrar el seu condol. La plaça de l'església, després dels actes religiosos, es va tornar a omplir de música amb un aperitiu per acabar la festa. A davant, el centre feliuenc també es va omplir de veïns que van aprofitar per fer-hi el vermut.
L'informatiu del migdia.
I en esports, la Unió Esportiva Castellà cau per la mínima enfront de la Piranaica i s'acomiada així de l'ascens a la primera catalana. Albert Sant Andrés.
Era a tot o res si la Unió Esportiva Castellà es va quedar amb el res, la cara més amarga per acabar una temporada amb daltabaixos. La Unió Esportiva Castellà s'acomiada de l'ascens a primera catalana després de perdre per 1-0 al camp de la Pirinaica, segon classificat, i a qui estava obligat a guanyar per poder aconseguir-ho. Els de Juan Antonio Roldán i Santi Fernández no van poder amb els manresans, si diuen així, adeu al somni de tornar a la màxima categoria del futbol català. Tot i la presència de molts aficionats castellarencs al Camp Manresà, l'equip no va poder doblegar els locals, que amb un solitari gol al minut 76 van refermar-se en el segon lloc de la classificació per ascendir a primera. En un partit molt igualat, els dos equips van tenir ocasions per decantar la balança, però va ser la Pirinaica qui es va emportar el gat a l'aigua, sent més efectiva que un castellà que va estavellar una pilota al pal a 10 minuts del final i que va tenir problemes amb el gol, tot i tenir moltes ocasions. S'esvaeixen les opcions d'aconseguir la plaça a primera catalana i és el joanenc, que va superar per 0-1 el Gironella, qui arriba al tercer lloc de la taula, arribant a l'última jornada amb opcions d'ascens. De fet, aquesta última jornada enfrontarà a joanenc i Pirinaica en el que serà una final. Els dos equips van empatar a 2 en la primera volta i qui s'emporti la victòria serà l'equip que aconseguirà l'última plaça disponible per ascendir. El joanenc està ara mateix a 3 punts de la Pirinaica i tot es decidirà en aquesta última jornada el pròxim cap de setmana. Passem ara a parlar de bàsquet amb la derrota del Club Bàsquet Castellà enfront del Club Natació Sabadell que es deixa al límit del descens directe. Els groc i negres van caure per 77-62 i només un miracle els salvarà de descendir directament. Només guanyant el Tàrrega i superant-lo en l'Avalaix pot servir en l'última jornada per classificar-se per la promoció de descens i no caure a primera catalana de manera directa. El partit enfront del Club Natació ja es perfilava difícil pel castellà, que després de la derrota de la jornada anterior enfront del Mollerussa estava obligat a guanyar els dos partits per no haver de patir. Tot i això, els nedadors van posar la directa i no van donar cap mena d'opció als de Quim Pérez Alarcón, que van naufragar des del primer quart. Ja en els primers minuts, els sabadellencs van marxar de 4 punts amb un 19-15 que feia preveure el que seria el posterior desenllaç del partit. A la mitja part, però, el desastre va ser major, amb un contundent marcador de 53-29 que va mostrar les carències de joc dels visitants. El castellà va ser millor en la segona part, guanyant els parcials dels dos quarts, però els blaus no van abaixar la guàrdia, controlant el marcador en tot moment i mantenint la renda per acabar amb el 77-62 final. Un resultat que condemna al miracle al Club Bàsquet Castellà en l'última jornada de la fase on només pot aconseguir classificar-se pel play-out de descens. I per acabar ho fem amb la tercera derrota del cap de setmana i aquesta vegada de la mà del Futbol Sala Castellà, tot i que aquesta és l'única que no té conseqüències ja que l'equip va fer els deures fa dues setmanes. L'equip de Darío Martínez va caure el Blume per 3-4 enfront del Girona, un rival de la part baixa de la taula que tampoc es jugava res. El partit va ser entretingut amb gols a banda i banda, arribant al descans amb 1-2 i decidint-se a l'últim minut amb un gol visitant. En aquesta jornada es va confirmar també l'ascens del Vacarisses, que va superar per 4-2 el Ràpid de Santa Coloma i s'uneix al Futbol Sala Castellà en l'ascens a tercera divisió nacional. Amb aquest resultat es confirma l'última de les places d'ascens i queda tot decidit en la part alta però també en la part baixa. En el grup 1 de Divisió d'Honor són Castellà i Vacarisses els equips que ascendeixen, mentre que Pineda, Ripollet B i Badalona perden la categoria.
L'informatiu del migdia, les notícies de Castellà.
Per motius organitzatius, els concerts de la Marató de la Diversitat de Suma Castellà previstos per al divendres 27 de maig han quedat ajornats. Conjuntament amb l'Ajuntament de Castellà i els grups Doctor, Pars, Prats i Su s'estan buscant noves dates per poder gaudir d'aquests grups de Castellà del Vallès el més aviat possible. Roger Pedrós farà la seva actuació el dissabte conjuntament amb la resta de grups previstos. Un aplauso per a mi, Clara Peia i Manel. Unes 60 persones van assistir diumenge a l'espectacle familiar La Maleta que Sona, amb Fefe i companyia. L'activitat organitzada per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona estava inclosa a les propostes de Viu al Parc i es va celebrar al Parc de Colobrers. La Maleta que Sona és la història d'en Fefe, la vida d'una maleta que va omplint amb la brossa que troba mentre passeja per les platges del seu poble. Un cop a casa, fa una cançó de tot allò que ha aconseguit.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sabadell perquè el festival Embassa't ha superat les previsions inicials i ha arribat als 5.000 visitants en els 4 dies de concerts organitzats a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Amb una inauguració tranquil·la de la mà de Mishima, els dies forts de la cita han estat dissabte i diumenge, dia en què s'ha celebrat el petit Embassa't, la proposta pensada pel públic familiar i amb el pot petit com a gran reclam. La cantant Amaya va saltar per sorpresa a l'escenari dissabte per cantar al costat del productor Alice, en qui va cantar el tema Antes de morirme. Una de les claus de l'èxit del festival, segons l'organització, és l'espai que s'ha consolidat com a escenari de concerts al principal pulmó verd de la ciutat. I anem a Rubí perquè els usuaris del castell han demanat a la justícia que aturi el desallotjament dels horts i barraques del castell perquè no s'està complint la llei de residus, però la jutgessa del contenciós administratiu número 13 de Barcelona considera que no hi ha motius per aturar-lo. Els afectats han denunciat que les màquines que estan fent la retirada dels elements no estan reciclant el material i en alguns casos l'estan enterrant sota la sorra. També ha alertat d'aquest fet l'alternativa de l'Unitat Popular, que ha confirmat que ha presentat una denúncia. A les fotografies que han difós dels usuaris es poden observar residus llançats a terra de qualsevol manera, semienterrats i fins i tot peces trencades del material que podia ser fibrociment i que s'ha de retirar amb un protocol específic perquè conté amiant. També es veuen arbres talats sense consideració. Posem el punt final a l'informatiu d'avui dilluns 23 de maig. Ens convidem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Guillem Plans, la redacció i locució, Albert Sant Andrés, els esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, tornem demà. Gràcies.